hi ha molts plantejaments i potser no n'hi ha cap que sigui el bo, no? Ho són tots i no n'és cap, no? Fer la volta al món en 3 setmanes o fer-la en 7 anys, no?
3 setmanes són molt poques.
Fer una volta al món és una qüestió estètica, viatgerament parlant, perquè si es dones la volta a tot el globus i tot això, això és el que em sembla a mi, vull dir, de cara al... A la realitat del viatge és una mica indiferent.
Vosaltres, Albert o Josep Maria, Albert com a responsable de la llibreria Altair, Josep Maria com a director de l'agència de viatges Icària, us trobeu amb gent que us planteja... Escolta, sí. com podem fer la volta al món?
No sé, jo sí que m'hi trobo. Normalment no pas en 3 setmanes. Són casos molt excepcionals. Les persones que volen fer un viatge, una volta al món en 3 setmanes, normalment o són... no sé, reporters, per exemple, persones que estan interessats en agafar moltes imatges en molt pocs dies, o persones que tenen una finalitat molt particular. De tota manera, esclar, són moltes imatges, són moltes cultures, és molta diversitat per poder, diguéssim, assumir una persona en tan pocs dies. Llavors, a partir d'aquí, cadascú doncs se sap la seva pel·lícula, no?
Nosaltres ens hi trobem amb una relativa freqüència, sobretot des de que hi han de que han sortit les tarifes aquestes de volta al món, crec, de British o de qui sigui, i et trobes amb, bé, vull dir, amb un número de persones relativament important que, per exemple, doncs, vist de que li costa pràcticament el mateix fer el seu viatge a Hong Kong i tornar cap a casa que tornar via Estats Units, doncs de pas fa la volta al món d'aquesta manera. I si es compleix, doncs, amb una petita fita viatgera, suposo.
Aquesta serà una de les preguntes a què donarem resposta avui en aquesta tertúlia, una tertúlia que dedicarem, doncs, a intentar resoldre, si més no, totes les qüestions que s'han plantejat al contestador automàtic d'aquest programa, el 209-2802. I per respondre aquestes preguntes, per comentar-les, compartim avui la taula amb el Josep Maria Masclans de l'agència de viatges Icària, amb l'Albert Pedrol de la llibreria Altair i amb el Josep Maria Romero, guia.
De viatge. Catalunya Ràdio. Amb Toni Arbonès.
Que seria Barcelona-Hong Kong, Hong Kong-Tòquio, Tòquio-San Francisco i tornar, si no volta al món. El que passa que clar, en 3 setmanes, i vull que em digueu si val la pena anar a Macau i Canton i tot això, i sobretot els preus del Japó, com seran?
En quant a la primera part, jo diria que si val la pena passar per Canton, jo diria que jo aniria a Canton, en el cas d'aquest oient, sempre i quan pensés que pot ser una porta per fer un espai a Xina. Potser Canton sol, i són tantes les possibilitats que ofereix el vol del món que potser quedaria una mica limitat. I en quant al fet d'anar a Macau, bé, Macau normalment és una escapada que es fa des de Hong Kong i bé, és una opció de visita més. Jo penso que és un lloc interessant. En una volta al món és molt difícil si és de lo més interessant o no. Vull dir, potser no és de lo més interessant que hi hauria en una volta al món, potser sí que passaria per davant doncs, una opció d'entrada a Xina. En quant al tema de preus, no sé, potser...
Clar, això potser és una mica aventurat, no per res, sinó perquè els preus canvien, no sé, el Josep Maria...
Bé, cal dir, ell penso que preguntava exactament dels preus del Japó i penso que es referia al...
Si són
al nivell de vida.
Si són nivell de vida, sí.
Una guia que hem consultat fa poc posa literalment painfully expensive, o sigui, dolorosament cars. Els preus al Japó són així, són dolorosament cars, o sigui, d'aquells de típic... Encara que hi ha llocs més barats, doncs no sé, però de, normal, de cafè de 500 pessetes, allotjaments cars, transports cars... Tot és molt car pel nostre nivell de vida.
I vosaltres, en aquesta guia que heu consultat, per exemple, de possibilitats per viatgers de... així, motxileros?
No, el Japó...
Parlava alguna cosa? O és un
és
país
un,
difícil?
És un país difícil, per això, em sembla.
No obstant, hi ha opcions per viatgers de motxilla. És a dir, els allotjaments poden ser en alberg, això costaria doncs, més car que els albergs d'aquí, però no obstant doncs, ja és més assequible. No hi ha reduccions en els transports pràcticament, però bé, a l'hora de moure's, per exemple, doncs, cal saber de que transports nocturns tenen unes tarifes més barates moltes vegades, de que a l'hora de menjar doncs, un pot recórrer a les grans cadenes, de que a l'hora d'evitar aquests cafès de 500 pessetes doncs es poden anar a màquines distribuïdores de cafès amb tassa de plàstic, això no serveix per descansar, però serveix per prendre el cafè, si més no. És a dir, és possible fins a cert punt rebaixar-ho, encara que comparativament sempre serà car en relació a altres llocs.
Hi ha una cosa que voldria dir, i és el tema de restauració. Al Japó, per l'experiència pròpia i viscuda, penso que és molt important de poder anar a restaurants de la mà d'algun japonès. Per què? Perquè normalment, dintre de la nostra civilització, des de fora, detectes si un restaurant és car o barat. A Japó això normalment no passa. O sigui, són iguals i potser d'un preu a un altre pot haver-hi doncs, com un 1000%. O sigui, un plat et pot costar-te 100 pessetes en un restaurant i et pot costar-te 10.000 o 2.000 o 3.000 en un altre restaurant. Llavors, per l'aspecte extern, o fins i tot per la forma de servir els plats i tal, no pots detectar-ho. Llavors, quan estàs assegut a taula, quan vas a pagar, millor dit, és quan saps realment el preu. I aquesta és una sorpresa que a vegades pot resultar un pèl desagradable. O sigui que si es pot anar, sobretot al món de la restauració, de la mà d'algú, doncs seria l'opció ideal.
Ideal per recórrer més o menys tranquil al Japó i no endur-te
sorpreses
que poden ser comprometedores.
Puc fer un comentari final al respecte de la pregunta aquesta, ja en l'aspecte de què és la volta al món. O sigui, la volta al món em sembla que ell se la planteja fer d'una manera física, no? En aquest cas, això no és la volta al món entesa com una visita variada al món. I llavors aquest viatge que planteja és bastant peculiar, diguem. Podrien haver-ne molts d'altres, diguem. Ell tria tres llocs, Hong Kong, Tòquio i San Francisco, en un camí que en podria triar molts altres trios de llocs, per entendre. En aquest sentit, doncs bé, Macau i Canton també poden visitar-se o no. Tot i que, personalment, si s'està a Hong Kong, jo penso que sí que s'han de visitar. No?
És que... El que tampoc no sé és si... Esclar, ell ho ha decidit d'anar a Hong Kong. El que passa és que no sé si dintre d'una volta al món, que no requereix un interès especial de Hong Kong, si potser, si haguéssim de fer una selecció, si potser hi hauria una majoria de persones que escollirien Hong Kong precisament com a part d'aquesta volta al món, no? Però esclar, això és una decisió molt personal.
Bé, jo suposo que això és funció de les opcions que li han donat a aquesta persona amb el bitllet de que disposa, m'imagino.
És probable.
O sigui, pot fer una sèrie d'escales i ell deu d'haver escollit les que més gràcia li fan.
Jo suposo que la resposta quedaria més o menys doncs, contestada. Passem potser a la següent pregunta.
Hola, sóc en Quico Soler, de Sant Pere de Torelló, i mira, trucava per veure si em podríeu informar, perquè nosaltres volem anar de viatge a Cuba, i bueno, doncs no sabem ben bé si s'hi pot anar bé, però així és pel teu compte, i a veure si es podria anar amb avió de Miami, fins a Miami, i després anar a Cuba, per veure si així es podria ser.
Quina és la situació que es viu a Cuba en aquests moments, Josep Maria?
Bé, en aquest moment la possibilitat de viatjar pel compte d'un mateix és possible. Fa uns anys no ho era perquè l'estat cubà estava dividit en una sèrie de províncies i per passar d'una província a l'altra calia un permís del Departament d'Immigració que calia demanar cada vegada que es volia canviar de província. Fins i tot encara que doncs, hi haguessin familiars i tal, calia demostrar que hi havia un allotjament prèviament contractat o que a on s'anava, de manera que el govern tingués controlada aquesta persona. En aquest moment això ja no és necessari i es pot viatjar a Cuba d'una forma lliure, sense cap o quasi bé cap control, i fins i tot es poden llogar cotxes, de manera que una persona doncs, es pot bellugar lliurement amb algun cotxe llogat. En quant al tema de l'opció de vols, bé, en aquest moment són moltes i diverses. Des de fa molts anys que hi volen la companyia Iberia i la companyia cubana d'aviació, des de Barcelona o des de Madrid, i en aquest moment doncs, hi ha fins i tot charters directes que fan Barcelona-Varadero, i en algun moment de la temporada fins i tot em sembla que n'hi ha algun que va directament a l'Havana. Però vaja, si més no, cada setmana hi ha una o dues opcions de vol directe a Varadero. L'opció de Miami, bé, és una opció més de línia regular i en principi no hi ha cap problema.